Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 1 de febrer de 2026. Avui El Suplement, tertúlia, amb Oriol Marc, Núria Oriols, Marta Monforte i Carles Monguilot. A les 10, la setmana tràgica del Ion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Avui amb ells parlem de la cultura de bar a Catalunya i al Regne Unit. Ho fem en un moment en què els pubs britànics estan en peu de guerra contra el govern de Keir Starmer. L'any passat van tancar gairebé 400 establiments a causa d'una pujada d'impostos insostenible pel sector. Ara el govern ha fet marxa enrere i ha anunciat un paquet d'ajudes per intentar sostenir aquests espais sagrats pels britànics. Ho compararem també amb la cultura de bar a casa nostra. Després, avui al Suplement, atenció, gossos que són tractats com nens. Cada vegada són més els veterinaris que alcen la veu contra la cultura dels nadons peluts. Apunten que tractar les mascotes com nens pot crear problemes de benestar animal amb sobrediagnòstic i sobretractaments. Us han convidat mai a una festa d'aniversari per gossos? Avui coneixerem algunes històries de relacions molt animals. A les 11, Marina Laminos, rescata de l'Arxiu de Catalunya Ràdio, la conversa de Guillermina Mota amb Joaquim Maria Puyal de l'any 1997. A l'Eclipsi, avui les nits del músic Nil Moliner, just després les Amigues de les Arts, la Rosa Rodon i la Marta Ferrer amb les recomanacions culturals per la tarda de diumenge, la Cèlia Mayoral des de la Fira de la Candelera de Molins de Rei, amb un amic invisible d'excepció, Jordi Hurtado, i el Roger Mas i el David Caravent hi diran la seva, el seu particular Demà ho deixo. Bon dia als que us esteu despertant. Bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El Suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Hola, molt bon dia, Roger. I fem un repàs de l'actualitat a aquesta hora, avançant-vos que el temporal de vent ha obligat els bombers a fer diversos rescats a la muntanya. El més complicat, el d'una dona de 65 anys que ha mort després de caure uns 60 metres a Santa Maria de Besora, Osona. Els bombers demanen evitar avui sortides a la muntanya, al Pirineu i Prepirineu, per l'alt risc de llaus. Pere Planagumà, sergent dels Graer, en declaracions a 3CAT Info.
I això doncs, serà realment perillós per la gent que vulgui gaudir demà de la muntanya. Anar correctament equipats, portar doncs, el detector de víctima de llaus, portar la pala, la sonda, i una mica doncs, això, si veiem zones conflictives, evitar-les.
El servei meteorològic ha donat per superat aquest temporal de vent que ha deixat unes 650 trucades al telèfon d'emergència 112, la majoria procedents del Baix Camp, l'Alt Camp i el Tarragonès, on el vent ha arribat als 140 km per hora. Una ventada que ha fet caure dos pins a la P7 i que ha provocat un accident múltiple amb dos ferits. A Tarragona, l'Ajuntament ha suspès totes les activitats esportives a l'exterior i també tampoc funciona, en aquest cas, des de fa 13 dies, la refineria de Repsol, perquè no pot descarregar cru a causa del fort onatge. Més coses. Centenars de persones s'han tornat a manifestar al País Valencià per demanar que Carlos Mazón perdi l'acte de diputat i se sotmeti a la justícia. Els familiars de les víctimes de la Dana consideren vergonyós que des del govern valencià es compari la gestió de la Dana amb la de l'accident dels trens d'Adamuz, a Còrdoba. Mariló Gradolí és la presidenta de l'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre.
És indignante que quieran comparar un accidente con una negligente gestión de una emergencia. No es lo mismo un accidente que lo que pasó aquí, que fue una negligente gestión, cuando se tenía toda la información y no se avisó a la población y no se tomaron las medidas pertinentes para salvar vidas.
La mobilització que es va fer ahir la tarda arriba quan fa just un any que va començar la investigació judicial. Les associacions de víctimes consideren que està sent efectiva i que posa en evidència les contradiccions del govern valencià. Del món, el president de l'Iran ha fet una crida a evitar la guerra al seu homòleg nord-americà Donald Trump. Massoud Pezeshkian ha emès un comunicat en què s'ha declarat convençut que un conflicte obert no interessa ni a l'Iran, ni als Estats Units, ni a la regió. Una retòrica que contrasta però amb el desplegament naval nord-americà prop de l'estret d'Hormuz i l'anunci de maniobres amb foc real dels iranians que es faran avui. A més, hores abans, Pezeshkian havia tornat a acusar Trump i Netanyahu d'atiar les protestes al seu país i en aquests atrets ha inclòs Europa.
Tant si és Trump com Netanyahu, com els europeus, tots han buscat provocar, crear divisió i armar. I han arrossegat amb aquest corrent un nombre de persones innocents. Els han abocat als carrers i els han incitat per crear divisió.
Més coses. El consulat del Pakistan a Barcelona està obert de manera excepcional aquest cap de setmana per poder atendre la gran quantitat de persones que volen accelerar els tràmits per poder-se acollir a la regularització aprovada pel govern espanyol. Un dels documents que es demana és el certificat d'antecedents penals que se sol·licita precisament al consulat. Aquesta setmana s'hi han format llargues cues de pakistanesos que esperen aconseguir aquest document per poder regularitzar la seva situació quan s'obri el procés a l'abril. I el casal popular La Metxa de Ripoll denuncia limitacions constants i taxes abusives des que Sílvia Orriols és al govern. Per la seva banda, des de l'Ajuntament rebutgen les acusacions i sostenen que s'han de complir les ordenances. Ho ha seguit des de Ripoll Verd Artigas Fontàs.
L'entitat assegura que el consistori municipal els posa traves, com per exemple que els resol els permisos administratius al cap de mesos o que els fa pagar uns preus que titllen d'abusius per al material com taules i cadires. Per això han presentat la campanya Ripoll, zona repressiva.
Que som l'oposició al carrer i per tant doncs, aquí hi ha un biaix ideològic que discrimina doncs, en aquest cas el casal popular. No els interessa que nosaltres fem actes.
Ho explica l'Eduard, que és membre del casal popular La Metxa. Asseguren que aquest és el modus operandi de l'extrema dreta i alerten...
Entenem que és la manera d'operar de l'extrema dreta, d'Aliança Catalana. I, per tant, entenem que el modus operandi es repetirà a molts altres ajuntaments i nosaltres estem aquí avui per denunciar-ho.
Des del govern municipal afirmen que no hi ha cap persecució política. Sílvia Orriols, alcaldessa de Ripoll.
En absolut. Nosaltres tractem a tothom per igual, evidentment, i evidentment doncs, han de complir la normativa com tothom.
I asseguren que el que fan és fer complir la llei.
A Barcelona, la façana de la Casa Batlló ha tornat a cobrar vida amb el seu màping anual. Aquest cop, la instal·lació ha celebrat les formes de la natura que van inspirar Antoni Gaudí a través d'una dansa que aboca les entranyes d'aquest edifici emblemàtic. L'obra commemora el centenari de la mort de l'arquitecte i l'ha creada l'estudi britànic United Visual Artists. Podrà veure's durant tot el cap de setmana i és el pròleg també del Saló Audiovisual IC que arrenca dimarts a la Fira Gran Via. En esports, el Barça va guanyar ahir per 1-3 al camp de l'Elx gràcies als gols de Lamine Yamal, Ferran Torres i Rashford, un partit que també ha deixat la marxa de Jules Koundé abans de temps amb problemes físics. Jugat també ahir, el Girona va perdre per 1-0 al camp del Coel Oviedo amb gol del gironí Ilias Chaira. La derrota deixa el Girona a 4 punts per sobre del descens. Encara en futbol, a la Lliga F, Atlètic Club de Bilbao 2, Espanyol 1. Avui, a les 12, Badalona Woman Eibar i a 4:45 Barça-Sevilla. En tenis, avui a 10:15 del matí, final de l'Obert d'Austràlia entre Carlos Alcaraz i Novak Djokovic. Ahir, Elena Rybakina va guanyar la final femenina a Irina Sabalenka. En bàsquet, a la Lliga CB, derrota de la penya a la pista del Bilbao 80-76. El Girona ha guanyat de 6 punts, 77-71, davant el Burgos. Avui Manresa, Unicaja, València, Lleida i UCAM Múrcia, Barça. A la Lliga Femenina, el Cadí, la Seu, ha caigut a la pista del Ferrol per 73-69 i avui es jugaran Penya Garnica i Unigirona Estepona. A la Copa del Món d'Esquí de Muntanya, avui Taüll, avui es disputen les proves de relleus mixtos a 11:45 del matí i en directe a TV3. Hi participen Oriol Cardona, acompanyat per la granadina Ana Alonso.
El suplement, amb Roger Escapa. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Jaume Nunó, músic de Sant Joan de les Abadesses, va fer la major part de la seva carrera a cavall entre Mèxic i els Estats Units. El mestre Nunó és especialment recordat perquè va ser l'autor de l'himne de Mèxic. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
És diumenge, són les 6 del matí i cada cap de setmana ens despertem amb l'ofici d'educar de l'Elisabet Pedrosa.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio. Benvinguts i benvingudes a l'Ofici d'Educar. Som el Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i a la Recerca Educativa. A punt estem, en directe, amb un programa per fer tots junts. És un privilegi, sempre, i una oportunitat tenir-vos aquí, a comptar amb quatre instituts de Catalunya que heu participat en aquest projecte de recerca, creació i servei del Departament d'Educació. Donem la benvinguda a...
Lioba Serra Rubio i Zinedine Guariashi, de tercer d'ESO de l'Institut Serra de Miramar, a Valls. Victòria Serra, Joel Sánchez i Martí Domènech, de quart d'ESO, de l'Institut Sandrassos de Figueres. Sara Agudo Perdices i Sara Tell Solà, de quart d'ESO, de l'Institut Brossa de Barcelona. I de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses i a través de notes de veu, Ferran Mir, Amina Dahana, Judit Castillo, Manara Llebet, Flora Caparrós, Caral Vila, Guillem Garcia, Nil Colomer i Oriol Bassaganya. Benvinguts a tots a l'Ofici d'Educar.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Doncs avui, entre tots, farem un programa de ràdio per posar punt final a aquest curs que heu fet de ràdio i també per posar a prova tot el que heu après, no? I també jo crec que està bé que pensem que ho passarem bé junts fent ràdio. Però anem per pams. Avui, el paraigua de tots els programes que heu fet amb aquest curs de ràdio és el fascinant món dels somnis. I comencem per Victòria Serra i Martí Domènech, de l'Institut Sandrassos, i el Joel Sánchez, també. El vostre programa, Temps de Somnis, ens feu reflexions molt interessants sobre els somnis. De fet, tots heu fet unes reflexions sobre els somnis molt potents, molt pensades, no? Com, per exemple, que són viatges dels somnis que fa la ment, que poden portar informacions importants, que són com records disfressats... que pot ser qui tu vulguis. Això m'ha semblat molt interessant, no? Perquè la vida a vegades és tan grisa que en els somnis puguis ser qui tu vulguis és important i està bé, no? O, per exemple, també expliqueu doncs, que pot ser un superheroi o, per exemple, que pot ser un jugador que clava 5 gols al PSG i escapar de tot. Teniu la impressió que els somnis... Benvinguts, per començar, i benvingudes. Teniu la impressió que els somnis són com una mena d'expressió de la llibertat de ser? Que podeu ser qui voleu ser en els somnis?
Sí, en els somnis podem ser qui vulguem, però perquè la ment llavors és com s'obre com un món imaginari en el qual doncs, no hi ha com aquesta autocensura que tenim doncs, a la vida real i podem ser qui vulguem, fer el que vulguem i potser doncs, no serem conscients a la vida real de que estem sent d'aquesta manera.
De fet, vosaltres ens feu confidències de molts somnis, la gent us ha confiat somnis, que és una part molt íntima, no?, explicar un somni. Què us heu trobat? La gent el recorda, no el recorda? Hi ha gent que diu que no somia. Amb què us heu trobat?
Ens hem trobat opinions molt variades. Hi ha gent que els recorda molt detalladament, però hi ha d'altres que simplement els obliden, perquè al cap del temps...
Sí. Vosaltres recordeu els vostres somnis?
Depèn de quin, però... O sigui, no és que no haguem somiat, és que simplement no ens en recordem, perquè hi havia molta gent que se'n recordava de detalls superpetits, com emocions, colors, sensacions, però hi havia altres que era simplement una idea en general d'aquell somni.
Parleu també dels malsons, no? I ho definiu com a pel·lícules de terror que crea el nostre cervell, però vosaltres defenseu que poden ser útils, no? Per què poden ser útils els somnis, els malsons, així... Els pitjors somnis.
Nosaltres pensem que poden arribar a ser útils perquè ens expressen, de certa manera, algun temor o alguna por que tenim pel nostre futur o cap a nosaltres mateixos i ens ensenyen a una manera de com podem afrontar-los o com poder-los fer-li cara.
Posa'm un exemple.
Per exemple, o sigui, bueno, ara com deia en Joel, que poden ser reflexions dels nostres problemes, si, per exemple, has somiat que arribes tard a algun lloc superimportant que havies de ser-hi, potser... És com una manera de dir que tens molta pressió a sobre o que tens moltes responsabilitats i no vols doncs, fallar.
I digueu-me, us agradaria, i quan els dic a ells, penseu la resta, també, us agradaria quan arribéssiu a l'institut que us preguntessin què heu somiat i que poguéssiu parlar, just a l'arribar al centre, que us diguessin avui què heu somiat? A veure, Martí, a tu t'agradaria que et preguntessin quan arribes al centre què has somiat, saber què han somiat els altres i poder-ne parlar, i a lo millor sortirien coses com ara ens deien, no?
Sí, jo penso que seria, en part, un moment on tots podríem explicar els nostres somnis, poder també podríem dir algunes nostres inseguretats que posaríem en comú. Llavors, aquest fet d'estar en societat i compartir les nostres idees potser ens ajudaria a afrontar les nostres pors o algun perill que tinguem, trobar un camí alternatiu per poder-los superar.
A la resta dels que esteu a la taula, us agradaria aquesta idea? De fet, hi ha cultures que quan es lleven al matí, el primer que fan és explicar-se els uns als altres els somnis. Us agradaria que fessin això al vostre centre? Feu cara així com de pòquer, de dir, vols dir que ara l'arribar ens han de preguntar què hem somiat? Ho explicaríeu? O creieu que el somni és una cosa molt íntima, molt personal? Zinedine, fas cara que tu no l'explicaries.
No, jo no l'explicaria.
No.
Algú, sí, si tinc algú amb algun vincle molt tancat, potser sí, però no a qualsevol. Ah. Perquè és algú molt personal per a mi.
Per tant, en els somnis penseu que hi ha coses molt íntimes, molt personals.
Sí.
Sí?
Però jo penso que potser podria connectar més a la gent.
Connectaries més a través dels seus somnis. És a dir, si tu sabessis què ha somiat la Liova o el Zinedine, potser podries entendre millor com són. Ens ajudaria a entendre'ns millor, no? Ah, el Zinedine segueix molt escèptic sobre el tema, eh?
Bueno, és que jo, en el meu cas, no, quasi mai somio, però si somies no li diria a qualsevol el que somia. Només algú, algun amic meu o algun familiar així.
Vosaltres parleu del que somiem a la nit, però també en els vostres programes, la majoria, parleu dels somnis de futur, de les il·lusions, de com s'us presenta en general el futur. Sabeu el que voleu ser en el futur? I lligat amb això, hi ha un tema que darrerament cada vegada se'n parla més, que és el de la intel·ligència artificial. Si us preocupa que en aquest futur la intel·ligència artificial us pugui deixar sense llocs de treball.
Doncs jo personalment crec que, per començar, jo, a mi m'agradaria ser psicòleg, m'agrada molt el tema de la psicologia i parlant de la intel·ligència artificial, no tinc por que la intel·ligència artificial em trigui la feina. Més que res perquè penso que la intel·ligència artificial és més una eina per ajudar en el procés i no és més un producte final. Llavors nosaltres els humans hem de com acabar de donar-li una volta o acabar de donar-li forma perquè sigui correcte.
Ara ell ens ho deia. Sabeu de gent que utilitzi la intel·ligència artificial per consultar coses de tipus personal, de tinc un problema, de tinc un problema psicològic, em sento sol... Sabeu si hi ha gent de la vostra edat que estigui fent servir intel·ligència artificial? Liova, fas car d'anar a dir alguna cosa, saps?
No, ara em pensava si hi havia algú, però no se'm ve ningú al cap.
No. Algú altre sap d'algú que l'hagi fet servir? Feu servir la intel·ligència artificial?
Sí.
Sí? Per què la feu servir?
Potser algun cop, potser per algun dubte o alguna cosa així, potser més puntual que algo personal, però sí.
Per fer els vostres treballs de centre no feu servir la intel·ligència artificial? No.
Amb algun dubte.
Alguna vegada.
Algun dubte.
Preguntar.
Algun treball? Algun treball d'aquesta sala s'ha fet amb intel·ligència artificial? Algun treball? He vist alguna mà alçada? Algun treball? Sí? I tenim un professor que fa el gest amb les mans de molts treballs que han fet amb intel·ligència artificial. Vale. A veure.
Doncs jo l'utilitzo sempre per fer treballs. La Victòria també.
Mentida.
I la veritat és que és una eina bastant útil perquè, o sigui, no ho faig literalment perquè no es pot fer, però si no, ajuda bastant quan no saps trobar alguna informació o no pots consultar els professors. És molt útil.
Però els vostres professors són conscients que esteu fent servir la intel·ligència artificial? Professors que tenim a la sala, algun professor vol dir si n'és conscient, si es troben aquests treballs fets amb intel·ligència artificial?
A veure, la majoria de vegades sí, perquè els coneguem una mica i sabem com s'expressen, com s'escriuen. A vegades es deixen cosetes que surten al xat que no les esborren. Llavors, bueno, que sigui com ajuda, sí, però que jo crec que un treball allò plenament a mi, jo crec que és evident, bastant. Encara que a nosaltres, com a profes, ens falta formació, sobre això, també ho dic,
Tenim un altre professor, la fan servir?
Es nota moltíssim, es nota moltíssim. Tu veus com escriuen tots els alumnes i de cop i volta apareix un text sense faltes, amb una escriptura fantàstica. Dius, hòstia, però que potser li fas alguna pregunta sobre el text d'aquest que t'han presentat. I dius, ostres, que el vaig fer fa 3 dies i jo ja no me'n recordo de què vaig posar fa 3 dies. I dic, em sembla que el que hi ha aquí posat no ho has fet tu ni de broma.
Clar, ara la pregunta que jo t'hauria de fer és, i vosaltres la feu servir, els professors?
També la fem servir.
També? Sí. La feu servir per fer què?
Jo ara l'he fet servir moltíssim aquest Nadal. Estic fent un curs d'anglès a l'escola oficial i, clar, no tenia ningú que em corregís els textos i la intel·ligència artificial me'ls corregia, m'agrupava els errors i era una forma d'aprendre. Crec que és una manera interessant d'utilitzar-la. No que m'ho faci el text i presentar-lo tal qual, perquè aquí no aprens absolutament res si ho fas així.
Clar, una altra pregunta que jo us faria, sobretot els de la taula, ja que us han triat com a delegats dels vostres cursos, és, vosaltres creieu que fer servir la intel·ligència artificial ens fa tontos?
Jo personalment crec que no.
No?
Crec que és una manera d'aprendre i que de poder desenvolupar i aprendre nous conceptes.
Però és, si la saps utilitzar bé, com una eina d'ajuda, no que et faci el treball.
Qui més?
No, penso que no ens fa tontos literalment, però sí que moltes vegades potser hi ha moltes persones que depenen més de l'intel·ligència artificial que de les seves pròpies capacitats. Llavors, és com que si depens tant, doncs al final potser sí que el teu cap no va retenent informació.
Zinedine, tu com ho veus?
Doncs jo crec que tot el món en excés és dolent. Llavors, si la fas servir molt, doncs és dolent, òbviament.
La resta, a la sala, a veure, els que cregui que ens farà tontos la intel·ligència artificial, calcin el braç. Hi ha 2, 3 mans alçades. Una és una mica forçada. 4 mans alçades. No, espera, que això es contagia. Ja potser n'hi ha 10 de mans alçades. Intel·ligència artificial, el que és cert és que es fa servir la intel·ligència artificial.
Yo siempre sueño que sí. Mira que yo siempre sueño que sí. Y hoy he soñado que no. Hoy he soñado que no.
Parlàvem del futur. Més enllà de la intel·ligència artificial, com el veieu, el vostre futur?
Incert.
Incert. Per què incert? Què t'ha dit incert?
Ara mateix, actualment, doncs, el món està en molts de canvis, en socials com política, no se sap. Potser d'aquí 10 anys és una societat totalment diferent a la que tenim avui dia.
I el Martí?
El meu personal, i també a nivell professional, no pas meu, sinó en la societat en conjunt, penso que, bé, tal com han dit abans, si la sabem utilitzar, la intel·ligència artificial, la podem utilitzar com un complement de la nostra feina. Hi ha feines que potser sí desapareixeran degut a tots aquests robots i intel·ligència artificial que s'està utilitzant avui dia, sigui industrialització o altres tipus de sectors de treball, però jo crec que, per exemple, la psicologia pot ser molt útil, la intel·ligència artificial, com una font de recursos i també com...
Tu a què et voldràs dedicar? A veure si ho saps ja.
No, jo encara... ara mateix encara no ho sé. Encara no sé què dedicar-me. Sí que tinc alguna idea, però cert, al 100% encara no ho sé.
No ho saps. Doncs, Victòria Serra, Martí Domènech, Joel Sánchez, fem-los un fort aplaudiment.
Vull que m'ajudeu a fer somnis.
El referent són les generacions passades, que ens van promoure que tindríem una vida semblant. Però com que no és així, alguns joves volen tornar a l'ordre amb solucions simples. Laura Díaz.
I em cuidaré que els teus somnis siguin tan fantàstics, superguapos, tan tan màgics, i que vagis allà on vagis, i que et passi el que et passi, i que sumis el que sumis, mai no vulguis que s'acabi.
Doncs avui, a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement a Catalunya Ràdio, tenim la sort, el privilegi, no us ho dic perquè sí, o sigui, escoltar-vos és un regal pel programa. Seguim aquest recorregut per centres. Ara parlem amb la Lioba Serra Rubió i el Zinedine Ouariachi. Són de l'Institut Serra de Miramar a Valls. El vostre programa exploreu també tot el que passa als somnis nocturns. Els que fan tremolar, dieu. Tot i que, Zinedine, tu no el recordes, per tant, tu no tremoles. Tu, Lioba, potser sí que has tremolat amb algun somni.
Sí, jo sí.
I que impulsen a mirar cap al futur, dieu, ens proposeu un viatge entre les ciències, les emocions i la imaginació. De fet, vosaltres heu descobert moltes curiositats sobre els somnis, no? Va, confieu-nos alguna d'aquestes curiositats.
Doncs nosaltres vam descobrir que, per exemple, les persones cegues que van perdre la vista durant la vida somiaven en blanc i negre, degut a que les televisions a la seva època eren en blanc i negre, llavors somiaven així.
Quin és el somni més estrany, més surrealista, que us heu trobat preparant aquest programa?
Doncs possiblement un dels somnis més estranys sigui el de la biblioteca, que els passadissos es feien més llargs, i el més curiós és que quan es va aixecar el passadís de casa seva el veia més, que es feia més llarg. O també potser el dels marcians.
De fet, sobre això us volia preguntar, n'hi ha un que dieu que és una invasió de marcians a la Terra que acaba amb la humanitat. Això fa por, eh? Els somnis, ho hem dit abans, ho dèieu, mostren una mica les nostres pors, no? Vosaltres quines pors teniu?
Doncs nosaltres hem parlat de pors com una possible invasió de marcians que acabaria amb la humanitat. Llavors,
tu
això
et fa
és...
por, això?
Bueno, a mi no, però...
Que vinguin els extraterrestres i acabin amb nosaltres?
No, a mi no, perquè no crec això, però a alguns companys de classe a lo millor sí. Llavors, doncs, ens vam posar d'acord per posar això.
Però aquesta idea que la humanitat s'acabi, perquè vingui algú de fora o perquè ens carreguem nosaltres el planeta, aquesta por la teniu?
Sí.
Sí? Explica'm una mica.
No, jo penso que potser en un futur nosaltres mateixos acabem fent que el nostre planeta sigui inhabitable.
I això de qui seria responsabilitat, segons la vostra visió? Abans sentíem una frase que deia que els adults us vam prometre que tindríeu una vida com la nostra i que vosaltres moltes vegades sentiu que aquesta promesa no es podrà complir, que vosaltres tindreu més dificultats, no?
No sé, potser...
A tu personalment, què és el que et fa por? No trobar feina, no trobar casa, sí, no trobar l'amor de la teva vida? També ara no recordo quin grup és que també parleu de l'amor de la teva vida. Vosaltres, sí. Després en parlarem de l'amor de la teva vida, si existeix o no. Quines pors teniu? No en teniu, de pors?
Sí, sí.
Doncs va.
Això de no trobar feina, doncs, com dèiem abans, que potser per la intel·ligència artificial potser s'aniran perdent feines, ja que això ho podrà...
Espera't, perquè ens està sonant un mòbil aquí, que això és el que no hauria de passar. Quan a la classe passa això, què passa?
Doncs no...
Que us posen una...
Una incidència.
Una incidència, aquesta és la paraula, no? Perquè el meu fill alguna vegada ha arribat amb una incidència. Una incidència. Apuntem que tenim una incidència del Zinedine, eh? Seguim, les pors. Zinedine, les teves. No
doncs,
en tens cap de por?
No, sí que tinc.
Vinga.
Tinc por de... O sigui, el meu futur, doncs, no trobar feina o algo així. Ah. Perquè em fa por, jo què sé, els estudis, per exemple.
Ah.
Si no et va molt bé, doncs no...
Tu com et va, els estudis?
Bueno, ni molt bé ni molt malament, però de l'any passat a aquest any s'ha vist un canvi millor.
Ahà, i si haguessis de trobar una feina, quina feina t'agradaria?
Doncs no ho sé, però jo des de petit he volgut ser policia.
Ah, sí? Mosso d'Esquadra?
Sí. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.
Hi ha una pregunta molt maca que us feu vosaltres, és si poguéssiu parlar amb el vostre jo del futur, què li preguntaríeu i quin consell li donaríeu, no? Si parléssiu amb el vostre jo del futur, amb aquest jo somiat, amb aquest que sereu d'aquí uns anys, què li diríeu?
Jo li preguntaria si ha pogut fer realitat tots els somnis que en un moment tenia al seu cap i també li donaria com a consell que visqui la seva vida amb gent que la recolza i l'anima a seguir i que no faci cas dels comentaris de gent que no aporten res i això, i que si continua tenint somnis, doncs que s'enfoqui amb ells i que més endavant els pugui fer realitat.
I tu, Zinedine, què li diries al teu jo del futur?
Doncs que ha de ser pacient i ha de gestionar bé les seves emocions i, igual que ha dit la Lioba, no fer cas a la gent ajena.
Quines són les teves emocions, Zinedine? Les que et costa més de gestionar?
Les que em costa... Jo tinc un problema molt gran amb com m'enfado, llavors, o sigui, no em puc controlar.
I què passa en aquell
moment? Tots els meus amics ho saben, que jo quan m'enfado no puc parlar amb ningú perquè, si no, falto el respecte i tal.
Ja, i llavors com t'autocontroles? Què fas? Marxes?
Marxo i em quedo sol i ja està, i no parlo
respires
amb ningú.
Respires?
Sí. 10 minuts sol i ja estic del tot bé.
Tenim un psicòleg, un futur psicòleg a la taula. Què li diries sobre la gestió de les emocions?
No
sé.
Tampoc
és que ho hagi estudiat.
No anem molt bé, eh? Potencial psicòleg. Què li diries pel que fa a la gestió de les emocions? Us en parlen de la gestió? L'altre dia vam tenir una professora que en parlava. Us en parlen de com... us ajuden? Algú, eh? Pot ser algun mestre, pot ser... a gestionar les vostres emocions? Ah. Feu cara de pòquer, de que aquí ningú no ens ha parlat mai de les emocions.
Sí, a mi la ma mare sempre ho parlo. Al final està bé poder parlar amb una persona perquè així t'ajuda. A sobre, ella ha viscut més anys i tindrà més experiències i això permet que et pugui ajudar.
Veus, ara sobre això de tenir més anys, perquè l'altre dia vam entrevistar un especialista en adolescents i moltes vegades a través del meu fill jo veig que té la impressió que, com que tenim més anys, alliçonem. Teniu aquesta impressió que els adults no parem d'alliçonar?
Sí.
Sí?
O sigui, per exemple, la meva mare sempre aprofita alguna cosa per poder donar una lliçó i dir, mira, aquí, això. O per poder, bueno, educar-me i dir-me consells, o què està bé i què està malament. Però sí.
I a tu això t'agrada o no?
Depèn de què, perquè a vegades potser tu estàs acostumada a fer les coses d'una manera i te diu, no, és que això ho hauries de fer així. Però ara que deies tu, per exemple, això de les emocions, potser des de l'institut no ens eduquen doncs, a com gestionar-les fins al moment que realment en tens una forta i no pots controlar-la.
Mm-hmm. Ara que la teva mare no ens sent, quin consell li donaries?
Bueno, potser si ens està sentint,
sí,
eh? Però...
Va, per això t'ho dic.
Li diria que... No sé, que ho fa molt bé.
Ho fa molt bé.
Ho fa molt bé.
Però per això de que dèiem de les... Us sentiu alliçonats una mica, a vegades, pels vostres pares, mares, professors?
Bueno, de vegades perquè volen que nosaltres aprenguem, perquè ells han viscut experiències i, bueno, d'alguna manera jo ho agraeixo. O sigui, em sembla una part bonica.
Digues, Liova, que et veig, que t'està escapant el que vols dir, digues.
No, que jo penso que està molt bé que ens donin lliçons, però també penso que nosaltres tindrem una manera diferent a fer amb ells, perquè al final ningú som iguals, per molt que et diguin que t'assembles a la teva mare o al teu pare, tothom té les seves coses, les seves idees i coses que troba que ell està bé i que estan malament. Està molt bé que et diguin el que pensen ells, però també potser cadascú ha de trobar el que ell...
Ara que estem fent missatges per pares i mares, o també hi podem incloure els professors, hi ha algú altre que tingui algun missatge pel seu pare, la seva mare o el seu professor de dir, eps, m'ajudaria més que ho facis així. Algun altre consell?
Que ens escoltin. També, perquè a l'hora que nosaltres podem aprendre d'ells, ells poden aprendre de nosaltres.
Ahà.
I cada vegada no es fiquin tant amb les coses, que ens deixin una mica espai per solucionar els problemes o les emocions que tenim, que no es fiquin tant.
Que no ens fiquem tant. Jo vaig prenent nota, amb tot. Alguna cosa més? No? Ja ho heu dit tot? Zidane, em penso que t'has guardat alguna cosa?
Bueno, no, jo d'aquest tema no parlo tant amb ma mare, però parlo més amb mon pare, per exemple, no sé, el dia que arriben les notes i no va tan bé, doncs em dona una lliçó així i ja està, però... Ma mare és més d'enfadar-se i tal, i llavors el meu pare ho parla més, saps? I em pregunta tal, què et falta i tal, i jo
I penso... això t'agrada?
A veure, jo sé que ma mare ho fa amb bona intenció, però a vegades es passa, saps?
Ja, però que els pares vinguem. Que vinguem i parlem amb vosaltres una estona, som uns pesats o això us agrada?
A mi personalment no. Més que res, perquè...
No t'agrada que vinguem a fer la xapa, no? Allò que diríem de ben... La turra, de donar la turra.
No, jo sóc més de que estigui al meu aire i ja està. Prefereixo que em diguin una cosa una vegada a que no em fotin una... Perdó. Una
no, digues,
de,
digues.
Una de 15 minuts, saps?
Val.
I no sé, també això de que... No ve molt de tema, però els pares també a vegades fan menors els problemes dels nens, quan per nosaltres és un món o és molt més gran del que per ells hi sembla.
Val. Això és important, que no relativitzem els problemes que teniu, que ho fem, eh? És veritat, perquè tenim pressa, o perquè estem atabalats, o perquè ens sembla que no és tan important. Sí? I estaríeu d'acord, tots els de la sala? Sí? Doncs dit això, donem un fort aplaudiment a la Liova i al Zinedine.
A vegades se'n fa un nus amb les emocions.
L'ofici d'educar.
En molts casos, l'assetjament és el principal causant del suïcidi, perquè si et sents sol, ningú t'entén ni et fa costat, et preguntes, què fas aquí? Roger Llobet.
De dos somnis n'hem fet un, i encara costa de creure, ni una casa a prop del mar, ni una vida a les muntanyes. De dos somnis un infant, que també tindrà els seus somnis, els seus somnis els més grans, i després els nostres somnis.
Doncs aquí el que fem és un programa de ràdio entre tots, a l'Ofici d'Educar en temps de suplement, a Catalunya Ràdio. Ara és l'hora de sentir l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses, que no han pogut venir, però tenim el seu testimoni via notes de veu. Marta, què tenim?
Doncs mira, escoltarem en Ferran Mir, la Mira de Hanna, la Judit Castillo i l'Adrià Ranya, que ens expliquen que l'ús d'aparells electrònics abans d'anar a dormir no és inofensiu. I molta atenció, perquè un 70% dels seus estudiants els utilitzen.
La producció de melatonina es pot veure saltada per diversos factors, com l'exposició a pantalles, llum artificial a la nit o hàbits irregulars. Quan la melatonina disminueix, consultar el son és més difícil. El descans acostuma a ser més lleuger, menys reparador. Ja que el cos no arriba amb facilitat a les fases profundes de la son.
A curt termini, això pot provocar cansament constant, somnolència durant el dia i una dificultat per concentrar-se, memoritzar informació i rendir bé tant a nivell acadèmic com laboral. També són habituals els canvis d'humor, nerviosisme i una falta de motivació generalitzada, ja que el cervell no ha descansat prou.
A llarg termini, la manca de son reparador pot tenir conseqüències més greus. Augment del nivell d'estrès, debilitament del sistema immunitari, més risc d'ansietat o depressió, i alteracions en altres hormones relacionades amb l'energia i l'estat d'ànim. Un dèficit sostingut de melatonina i de descans adequat afecta tant el benestar físic com l'emocional, reduint la qualitat de vida.
Ara escoltarem la Caral Vila, en Guillem Garcia, el Nil Colomer i l'Oriol Bassaganya d'aquest Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses. Ells ens parlen de com la música afecta també els nostres somnis i quina és la música més adequada per tenir somnis més relaxants.
La música té un paper molt important a l'hora d'anar a dormir.
Quan escoltem melodies suaus, el nostre cos i la nostra ment es relaxen més fàcilment i això ajuda a tenir un descans profund.
La música tranquil·la, amb ritmes lents i sense lletres, com la música clàssica o els sons de la natura, afavoreixen somnis més calmats i agradables.
En canvi, la música molt moguda pot alternar el son. Per això, escollir bé la música abans d'anar a dormir ens pot ajudar a dormir millor i a somiar més tranquil·lament.
En canvi, la música molt moguda o amb volum alt pot alterar el son i fer que ens despertem més durant la nit.
Els especialistes recomanen evitar pantalles i sons forts abans d'anar al llit i apostar per un ambient tranquil i relaxant.
Crear una rutina de descans amb llums suaus i música relaxant ajuda el cervell a entendre que és hora de dormir.
Això no només millora la qualitat del son, sinó que també afavoreix els somnis més positius i un despertar amb més energia i bon humor l'endemà.
I acabarem escoltant la Manarel Amrabet, la Flora Caparrós i en Ferriol Salvador. Ells ens expliquen també els resultats d'una enquesta que han fet els seus companys sobre els oficis somiats i si creuen que els acabaran aconseguint.
Nosaltres hem fet arribar una enquesta a tots els companys i companyes del centre. Primer de tot, els hem preguntat amb què volien que estigués relacionada la seva feina i la majoria han dit que amb l'esport, tot i que també han sortit molt la tecnologia, l'educació i la medicina. Després, a les persones que volien dedicar-se a l'esport, els hem preguntat quin esport preferirien i el futbol ha estat clarament el més escollit.
Tot i això, també hi ha respostes com el bàsquet o el motociclisme, que és un esport molt famós a Sant Joan, ja que es fa el trial Santigosa. Una cosa també molt positiva és que gairebé tothom creu que arribarà a ser el que vol. I a més, la gran majoria té pensat continuar estudiant després de l'ESO.
La majoria volen fer batxillerat, sobretot el científic. Però també hi ha molts alumnes que prefereixen fer un cicle.
En conclusió, aquesta enquesta ens ensenya que la majoria de nosaltres confiem en nosaltres mateixos i creiem que podrem arribar a ser el que volem.
Doncs gràcies, Marta. I fem-los també un fort aplaudiment.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar, o bé seguiu-nos
al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
M'expliquen, vaig sortir de festa amb un tio i me'n vaig anar a casa amb ell. I dius, però tu de què coneixes aquesta persona? No és només la por d'un embaràs, sinó que vas a casa d'algú que no coneixes. Planteja-t'ho, Rita Cuadrado.
Doncs avui a Catalunya Ràdio, a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement, fem un programa amb quatre centres de Catalunya. Ara parlem amb la Sara Gudó Perdices i la Sara Tell Solà, les nostres Sares, de quart d'ESO, de l'Institut Brossa de Barcelona. Ara que sentíem el que ens deien de mòbils i tot això abans d'anar a dormir, què feu vosaltres? Dormiu amb el mòbil al costat, apagat, sí, no? Què feu?
Jo el deixo a l'escriptori i el poso en mode no molesta. I després l'alarma també me la poso allà.
Fins a quina hora utilitzes el mòbil abans d'anar a dormir? Ai, pregunta compromesa!
Fins a les 11.
Això vol dir que deu ser les 12, mínim. Ai, ai, ai. Sara, Sara 2, Sara 1. No sé com ho farem, això. L'altra Sara, tu què fas amb el mòbil?
Jo faig el mateix que la meva companya.
Això no... vol dir que fins...
No, fins a les 10 i mitja o menys, perquè si no, no puc dormir.
O sigui, fins a les 12 i mitja?
No, fins a les 10 i mitja.
Ah, fins a les 10 i mitja. Ah, doncs no fas com ella. Tu plegues abans.
Sí.
Quins límits us posen els pares pel que fa a mòbils?
Mentre estudiem, a mi no em diuen res.
Val. L'altra Sara.
Jo tinc una aplicació que es diu Family Link. I allà els meus pares poden modificar les hores que estic amb el dispositiu. Ara, com que ja fa bastant que tinc el meu telèfon, em deixen més llibertat i, a més, es fien de mi. O sigui, quan estudio i tal, no m'han d'insistir.
A veure, sondegem a la taula la resta. Teniu control parental? No teniu control parental? No? Zinedine, tu no, ni control?
No, és que jo no tinc. Jo crec que no em fa falta, perquè jo ja em sé controlar a mi mateix.
Oh! Això també ho diu el meu fill, eh?
Jo és que no em crec que em quedi fins molt tard amb el mòbil quan els dies següents tinc institut a les 8 del matí, llavors...
Això està molt bé, això està molt bé. La resta, teniu control parental? No en teniu?
No.
Sou ja...
En tenia. Ara ja no.
Ara ja no.
Jo igual, abans en tenia, ara ja.
Abans el tenia, ara ja no. Sobre la prohibició que hi ha de no mòbils abans del 16, com ho veieu?
Jo no ho veig bé.
No ho veus bé, per?
Perquè penso que hi ha famílies que ja no li donen el mòbil al nen per capritxo, sinó més per necessitat.
Sí.
Sí. Jo, per exemple, a la meva família, jo no torno a casa fins a les 8 de la nit. Jo, per necessitat, necessitava un mòbil abans del 16.
Sí, jo et podria dir que jo em vaig criar fins als 18 sense mòbil i no va passar res. Però jo t'entenc, eh? Jo t'entenc. Algú més que vulgui opinar sobre aquesta prohibició del 16? De fet, a Austràlia ja és així, eh? A veure, qui està en contra d'aquesta prohibició del 16 que aixequi el braç a la sala? Qui està en contra? No és majoria. O sigui que la resta veuríeu bé aquesta prohibició a partir del 16. Hi ha algú que sobre el tema del mòbil, els horaris que feu o aquesta prohibició vulgui parlar a la sala? Sí, veiem una mà alçada. Endavant, ens dius el teu nom?
Hanna.
Bueno, digues.
Jo opino que el fet de no tenir mòbil fins al 16... O sigui, hi ha gent que veus a l'institut que no té telèfon o... I és com que la gent que té telèfon, per així dir-ho... O sigui, el nostre institut és com que ens separem per grups, per així dir-ho. I tu, com és que es nota a l'hora de fer amics? És com que... O sigui, la gent que no té mòbil és com que se sent una mica...
Tu tens mòbil?
Jo sí.
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 Coneixeu gent que no tingui a la vostra edat mòbil?
Sí.
Sí. Hi ha algú a la taula que no tingui mòbil? No. Hi ha algú a la sala que no tingui mòbil? Tampoc. Sí. Hi ha hagut algú que ha aixecat el braç i ràpidament la... No. És a dir, aparentment, si no és algú que no vulgui dir, no tenim a ningú que no tingui mòbil a aquesta edat, correcte? D'acord. Doncs dit això, si no hi ha res més a dir sobre el mòbil, tornem als somnis.
Somiava i parlava en somnis.
Sares, benvolguda Sares, Jo us he de dir que un somni que tinc molt recurrent és que volo. M'ho passo pipa volant. Algú més vola de la sala? Algú vola? Algú vola somiant, eh? No, no, ningú? Sí, 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 sí? Val. Tots us heu fet experts en somnis fent aquest programa. Què vol dir que jo, quan somio que volo, què vol dir? Algú m'ho sap dir, Sara?
A veure, hi ha un grup que va treballar sobre aquest tema i ens va comentar que moltes vegades té significats de felicitat, que estàs en un moment feliç o en una situació. Però és que es depèn de com també com volis. Si és un dia...
Bueno, jo tinc dificultats per no xocar amb els edificis. He d'anar fent coses per no xocar amb la meva forma de volar. Crec que hi havia algú d'un grup que volava amb una catifa, recordo. Sí, el vostre grup hi ha un que vola amb una catifa, en plan...
Aladí.
Sí, Aladí amb la catifa. Sí. Llavors, tinc un altre somni també que vaig tenir l'altre dia que em porta a fer-vos una pregunta, que és... Vaig somiar... Atenció, he vist tants vídeos dels Estats Units que deporten a la gent als Estats Units que era un immigrant i em deportaven. Llavors, dit això, ja sé que no em podeu desxifrar què vol dir aquest somni, però us fa por això que està passant? Us fa por aquest senyor, el Donald Trump? O us agrada?
No, em fa por.
Us fa por?
Sí.
Per què us fa por?
Perquè té molt de poder, no sabem fins a quin punt pot arribar.
Pot arribar a fer què?
Qualsevol cosa. Sí.
De quin tipus? Situeu-me. Quines pors teniu en aquest sentit?
Guerres.
Sí.
Guerres?
Ara, per exemple, amb la de Groenlàndia, que també després vindrà Europa sencera.
Us faria por que després darrere Groenlàndia vinguem tots, sí. Se'ns vulgui comprar. Acceptaries que ens compressin, Zinedine? Com ho veus? Quina opinió tens d'aquest senyor, del Donald Trump?
Bueno, és que jo no sóc molt de política, però és que...
Però segur que n'has sentit a parlar.
Sí, que n'has sentit a parlar.
I què en penses?
Jo em penso que no m'agrada aquest senyor. Perquè,
per què no t'agrada?
O sigui, hi ha gent que puja des de Latinoamèrica a buscar el seu futur i ell com diu que jo sóc el president i puc fer el que vull i els torno al seu país i ells no han fet res dolent, només estan buscant el seu futur.
Us preocupa el tema de la immigració?
A mi, sincerament, no em preocupa en certa part. Jo estic d'acord que si una persona ve de fora d'un país a un altre a buscar-se la vida, a treballar i a fer-se la seva vida, jo ja estic completament d'acord, perquè jo la seva situació faria el mateix.
Sí? Sares?
Sí.
Us preocupa el tema de la immigració? Teniu amics, amigues d'origen immigrant?
Sí.
Sí?
Sí.
Sí.
I com ho viviu? Creieu... És a dir, sabeu que hi ha opcions que són de partits de dretes, extrema dreta, que diuen que s'ha de regularitzar, que s'ha de regular d'una altra manera tot això. Què en penseu? Us fa por que a tota Europa, abans dèiem el senyor Trump, però a tota Europa aquestes opcions estan creixent. Ja. Són opcions que us semblen simpàtiques o antipàtiques? Us heu de manifestar, Teniu una oportunitat avui. No. A veure, Liova.
No sé, és que...
Perquè, alerta, perquè diuen que els joves sou molt conservadors i que les opcions d'extrema dreta pujaran perquè els joves sentiu més afinitat.
No hi estic
d'acord. Què en penseu? No hi esteu d'acord?
Sí. Jo no hi estic d'acord.
No?
En el meu cas, per exemple, per no dir la... Podria dir la majoria del centre i és d'origen immigrant, podríem dir. No vull que soni malament, però és veritat. Una gran majoria venen de països del nord, jo que sé, m'ho invento, Romania... i altres, jo què sé, venen del Marroc o de Nigèria. Vull dir que no tinc cap problema que vingui gent de fora. Jo no hi estaria d'acord amb aquestes idees tan radicals de fora tot el que no sigui d'Espanya. I have a dream today. I have a dream that one day right there in
Alabama little black boys and black girls, I have a dream today. De fet, no recordo ara quin és el centre que parla, fa una entrevista amb dos nois que venen d'Àfrica. Quin centre és? Situeu-me. Que tenen somnis, els somnis que tenen de venir a Europa. Què passa amb aquests somnis? Després són reals o no són reals?
Doncs els dos nois que eren del Marroc tenien uns somnis molt grans.
Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa. I fins aquí un programa ple de somnis, d'esperança i també algun malson. Gràcies al Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i a la Recerca Educativa i al Projecte de Recerca, Creació i Servei del Departament d'Educació i a la Núria Ibern. Us deixem amb Ginestar, somni. Sigueu lúdics, positius i alegres i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez, el Pep Casanovas, el José Antonio Rodríguez, la Marta Busto, la Montse Riu, la Laura Marín, la Marta Cristià i el José Luis Santiso. I fins la setmana vinent.
Fins aquí l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa al suplement.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
Molt bon dia, Roger. Diumenge passat, a la setmana tràgica, Marion Sindreu i amb Antoni Rodon vam analitzar una mesura pionera que s'ha posat en marxa a Austràlia, la prohibició de l'accés dels menors de 16 anys a les xarxes socials. Com ho fan per detectar que darrere de la pantalla hi ha un menor? I aquesta mesura podria arribar a casa nostra?
Doncs se't demanen documents oficials, com passaports, cartes d'identitats, permisos de conduir, no? Hi ha unes...
És a dir, no és només un avís de quan tu entres allà que et preguntes si tens 16 anys i ja està, i passes.
Correcte, correcte. I cada vegada la idea és més que això es faci per intel·ligència artificial, no? És a dir, que hi haurà sistemes que poden detectar si l'ús, ja no només per les fotos o vídeos que on pugui penjar, sinó per l'ús i el tipus de contactes que es fan, està sent fet per un menor de 16 anys, no? És a dir, aquí jo crec que, evidentment, el 100% no s'encertarà, però si al final la majoria acaben no utilitzant-ho, doncs reduiràs molt l'ús. Per tant, a mi em sembla que això no és un argument en contra d'aplicar-ho.
I a les Amigues de les Arts, amb la Rosa Rodon i la Marta Ferrer, vam comentar la pel·lícula Hamnet, que explica la vida de Shakespeare i la seva dona després de perdre el seu fill petit. Un homenatge al dramaturg que ben segur que no us deixarà indiferents.
Esteu preparats per plorar?
Sí.
Teniu ganes de plorar? Aneu a veure Hamnet. Vaig anar-hi ahir, es van obrir els llums, ni un ull sec, ni un... Se sentia...
Però tu no ets d'aquestes, Marta.
A mi em costa molt plorar. Vosaltres ploreu? Us costa plorar amb les pel·lícules?
Sí. No em costa gens.
No?
Jo ploro amb les pel·lis de Disney.
Jo crec que quan era petita vaig plorar tant amb Titanic que em vaig assecar. I llavors em costa molt plorar amb les pel·lícules i amb les sèries. És veritat que he plorat en ocasions comptades. Ahir va ser una d'aquestes ocasions comptades. I el més fort de tot és que no ho vaig veure venir. Perquè jo vaig aguantar tota la pel·lícula a la mar de bé i a l'última seqüència vaig sentir la senyora del meu costat, que anava fent allò de... I de cop vaig començar a plorar que si m'aguanta un frame més Chloe Zhao, la directora, no surto d'allà viva.
I a l'Eclipsi es va fer de nit amb un cantant i productor musical molt eufòric, en Jordi Cubino. Vam repassar tota la seva trajectòria musical, tant com a cantant com a productor musical, i ens va explicar una anècdota en el seu primer viatge professional al Japó quan només tenia 15 anys.
Ah, va ser molt curiós, això ho explico sempre. Jo me'n recordo que vaig arribar, clar, era 15 anys, un nen, i venia un mànager amb mi, teníem tota una sèrie d'actuacions per Japó, Corea del Sud, Taiwan i Hong Kong, també vaig estar-hi, i recordo que vaig arribar i hi havia tot de gent al fons, arribades, no sé, 200, 300 persones, no me'n recordo, amb pancartes, i de lluny jo no ho veia, i dic, ostres, deu venir alguna persona famosa aquí, no? Un futbolista o alguna cosa, no? I de sobte vaig començar a veure el meu nom posat i la meva cara en allà. I vaig quedar com flipant, vaig flipar.
El famós era jo, m'estaven esperant
sí,
a mi.
Sí, imagina't.
Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. Estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
Bon dia.
Al cinema s'arriba el més nou de Sam Raimi, és Send Help.
Yokosuka in the land of the living.
How long?
Have you been out? Day and a half?
Have you tried making a distress signal?
Or a bigger fire?
I was busy trying to keep us alive.
But getting us out of here, that should be your focus. Not being Susie Homemaker over here.
What did you just say to me?
Let's not forget, I'm your boss. You work for me.
I'm not in the office anymore, Bradley.
Rachel McAdams i Dylan O'Brien són dos companys de feina que es queden atrapats en una illa deserta després d'un accident aeri. Mentre lluiten per sobreviure, hauran de fer front als estira i arronses de la convivència forçada i les tensions i rencors laborals acumulats.
Ta-da! The goat is back.
Oh, thank God.
There he is.
Allison will be heading off to college soon.
I Apple TV ja s'hi pot veure la tercera temporada de Teràpia sin filtro.
Torna la sèrie protagonitzada per Jason Segel i Harrison Ford sobre un psicòleg que està passant un dol i que comença a trencar les normes i dir-li als seus pacients el que realment pensa. Tot en una temporada sobre la mort, l'amor i fer-se gran.
I al Teatre Gaudí, el Casalot.
El text de Sergi Balbel és un exercici delirant sobre l'impossible, el terror, en un escenari de teatre. Tot a través de la història de dues dones en una casa antiga en què hi passaran coses amb molt misteri i molt humor. Avui a funció a les 5 de la tarda.
Bon dia, Sònia Deulofeu.
Bon dia, Marina.
Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes avui per la comarca del Baix Camp. La primera, una ruta a peu pel Camí dels Morts i de la Pedra Estela.
És la ruta número 10 de les anomenades rutes saludables que proposa l'Ajuntament de Reus, un itinerari circular de 14 quilòmetres amb molt poc desnivell que ens permet descobrir camins històrics de la ciutat, tots ells relacionats amb els enterraments. Es fa amb unes 4 hores a peu, sortint del Santuari de la Misericòrdia. Al principi el camí és molt estret, però aviat canvia a ample i asfaltat. Trobarem la Font de Carbonell, la urbanització Les Palmeres i vorejarem el camp de golf. A partir d'aquí, desfem el camí per tornar al punt de sortida. No té pèrdua, tot està molt ben senyalitzat i durant la passejada passarem vora el Mas de Valls, ara rodejat de vinyes, on antigament hi havia la necròpoli romana i la Pedra Estela, que és la pedra vertical que indica la ubicació d'una tomba. D'aquí el nom del camí.
I podem dinar al sopar al restaurant Lenyo,
que es troba dins les instal·lacions del Club de Tenis Reus Monterols, a la carretera de Reus a Cambrils, al quilòmetre número 1. Un restaurant de cuina mediterrània a la brasa, conegut pels seus arrossos, les seves carns i el peix fresc. I podem tastar els calamars cruixents a l'estil oriental, els baus d'ànec confitat, els daus de tonyina marinada, l'arròs negre amb sípia i calamar, el llobarro a la brasa amb verdures, el secret d'ibèric confitat, el brioix de costella de vaca desossada o la broqueta de pollastre i shiitake. Si us heu quedat amb gana per postres i teniu un petit raconet, el millor és escollir l'assortit variat del xef per compartir, on podeu tastar brownie, pastís de formatge, gelat de vainilla, lioneses de torró i fruita del temps. El preu mitjà per persona és d'uns 30 euros, obert tots els dies de la setmana, de les 9 del matí a les 10 del vespre.
Música.
Per a tu escriuré una rumba passejada que et tregui a ballar abans que arribi l'albada, com un vell encanteri que desperti el desig, com els carrers de París sense l'amagar.
Si vols... I si sou per Reus, podeu passar pel concert de Sergi Carbonell.
A 1:45 del migdia, a la Tronada Factoria Cultural, un concert aperitiu musical que s'emmarca dins la programació del cicle Reus Cultura Contemporània. La trajectòria de Sergi Carbonell es troba en un moment molt tendre. Els dos discos que ha presentat com a cantautor fan saltar les llàgrimes de la sensibilitat, la introspecció i la reflexió col·lectiva que mostra. Ell va ser pianista i compositor de charango i mai ha abandonat el seu camí artístic personal. El de Ribes de Freser arriba a Reus per presentar Amorosa Bondat, una joia acústica i apaivagada des d'on pregona les lliçons de vida que coneix i que necessita compartir. Canta a la bondat, els records que ens conformen i el coratge per continuar endavant malgrat tot i per damunt de tot. Si voleu anar, encara queden entrades. Es poden comprar anticipadament per 15 euros a la web de Dice o 18 a taquilla.
Arribarem a les 7 amb la cançó El Jardí de les Delícies de Sergi Carbonell, que avui actua a Reus. Fins ara.
Un jardí de flors, un cel de colors que esclati aquest vespre. Perquè emergeixi el desig. Una de Silvio, de guitarra i veu, una de Sabina. Per moure els peus com a mestre guerra. Ni rumba sense desig.
El suplement amb Roger Escapa.